Jo sóc la Regina Cortés i això és No Venim a Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IVT Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Com tots els dissabtes, arrencam aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació, criança i seccions juvenils. Començarem amb la secció de l'especialista, avui sobre la cura dels infants per part dels padrins a l'estiu. Com trobar l'equilibri entre les expectatives dels pares i els límits dels padrins? Avui parlarem sobre aquest tema i també tindrem secció juvenil, avui amb una nova entrega del nostre concurs juvenil d'estiu. Què passarà? Ho sabreu d'aquí una estona. I no faltaran tampoc ni el test a un dels nostres participants habituals ni el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, divulgació i oci familiar. Estau preparats? Idò, arrenca ja la primera hora de No Venim amb Manual.
Primers capítols.
L'estiu torna a posar sobre la taula un dels grans reptes de moltes famílies, la conciliació. I això fa que, quan acabis curs escolar, moltes famílies recorrin en els padrins perquè cuidin dels nets. Però hem de dir que la realitat ha canviat. Avui molts pares segueixen models de criança diferents des de fa només unes dècades i volen que també se respectin aquestes maneres de criar quan els infants són amb els padrins. I això pot generar tensions perquè moltes pràctiques de criança que abans eren habituals avui se qüestionen. En el mateix temps, hem de dir que els padrins d'avui en dia també són diferents. Molts tenen una vida activa, fan plans, i abans d'assumir el paper de cuidadors durant bona part de l'estiu, també se plantegen si els hi va bé o si ho poden assumir. Nosaltres ens demanem com poden trobar l'equilibri entre les expectatives dels pares i els límits dels padrins. Avui en volem parlar amb na Maribel Martínez, que és mestra i psicòloga especialitzada en criança respectuosa. Bon dia, Maribel, com estàs?
Hola, buenos días, muy bien.
Molt bé, és un tema important, n'hem parlat mucho, de vegades, sí. De la cura dels nins per part dels padrins, però avui ho volem fer des d'una doble mirada, no? La mirada dels padrins i la mirada dels pares. Com comentàvem, avui hi ha moltes més tendències i maneres d'entendre la criança que fa uns anys. Tu que treballes amb moltes famílies, quins creus que són els aspectes que més sovint generen diferències entre la manera de criar d'avui i d'abans?
Pues yo creo que prácticamente cualquier
aspecto.
Sí, se ha abordado en forma diferente. Todo lo que podamos mirar, da igual si es la alimentación, las pantallas, la rutina, los límites, la gestión de las emociones, cualquier tipo de tema. Y yo creo que es porque son dos realidades muy, muy distintas, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, el tema de alimentación. Por ejemplo, pues antes hacíamos cosas que hoy pues nos pueden sorprender, ¿no? Yo misma merendaba pan de barra blanco que me hacía mi abuela con leche condensada. Eso era mi merienda, ¿no? Pero también es verdad que también comíamos mucha comida casera y había muchísimos menos procesados y los niños nos podíamos mover mucho, ¿no? Entonces, hoy tenemos la información de que la alimentación genera un gran impacto en los niños y hay muchas familias pues, que intentamos cuidar este aspecto, pero también hoy en día también hay muchas familias que podrían mejorar muchas cosas. Con lo cual creo que no es cuestión de que antes se hacía mal y ahora se hace bien, ¿no? Sino de entender pues, que cada época o cada familia, independientemente del tiempo, antes o ahora, pues tiene unas circunstancias distintas. Pero es verdad que ahora mismo hay mucha más información. Todos los estudios que ha habido de neurociencia pues nos han dado mucha información sobre el desarrollo infantil, ¿no? También las emociones, la importancia del vínculo, ¿no? Antes se educaba más desde la obediencia, ¿no? Y hoy intentamos pues hacerlo desde el respeto, desde la autorregulación, el acompañamiento. Y claro, esta ciencia pues de alguna forma a nosotros ahora actualmente ha cambiado mucho la forma de entender las necesidades de los niños. Pero eso no significa que nuestros padres lo hicieran mal, ¿no? Ellos educaron, pues, lo que decimos siempre, con el conocimiento que tenían en ese momento. Y si nos paramos a pensar, nos damos cuenta de un montón de cosas que hicieron bien, que muchas veces ni las vemos ni las valoramos, ¿no? Pero es normal que haya un choque, ¿no?, entre generaciones, porque cualquier tema que miremos, ya te digo, son muy distintas las realidades.
D'acord. Bé, abans de parlar de com gestionar aquestes diferències, ens volem aturar en una qüestió que també és molt important, que és què aporta en els infants la relació amb els padrins? Quin valor té, diríem, aquesta figura, tant en el seu desenvolupament com en la seva criança?
Eso también se ha estudiado mucho, las relaciones intergeneracionales. En realidad va más allá de las diferencias de criterio que podemos tener unos u otros, ¿no? Yo creo que lo más importante es que lo que realmente deja huella en el niño es que los abuelos puedan construir una relación de afecto y de apego seguro con sus nietos, ¿no? Y creo que si ponemos esto en el centro, vamos a evitar muchos conflictos, ¿no? Además, muchas veces lo que nos sale, ¿no?, cuando hablamos de los abuelos, es desde la crítica, ¿no?, de cómo hacen las cosas, de que no nos hacen caso, de que los malcrían, ¿no?, y también las exigencias de cómo tienen que hacerlo. Y nos olvidamos una cosa que para mí me parece fundamental, y es que muchas veces los abuelos les están ofreciendo a los niños algo muy valioso que muchas veces nosotros no les podemos dar, que es, por ejemplo, el tiempo y la presencia. Y eso es algo pues muy valioso para los niños, ¿no?, y que tampoco ponemos en valor.
Anem a parlar una miqueta de les diferències, de com gestionar-les. Tu ja has mencionat una miqueta que a vegades els pares s'enfaden perquè troben que pot ser els padrins donen massa capricis en els nens,
sí,
no? Tenim un rol bastant diferent quan som padrins o quan som pares i mares. Realment, però, afecta l'educació dels infants que els padrins donin alguns capricis o siguin més laxes? Uh-huh. O per regla general els infants saben diferenciar aquests rols?
Claro, menos mal que el rol de los padres y los abuelos es distinto. Quiero decir que eso es lo que toca. O sea, que tengamos roles pues muy distintos. Los padres tenemos unos roles y los abuelos tienen que tener otro que no nos tienen que sustituir a nosotros, ¿no? Y sí, lo que comentas, sí, los niños diferencian perfectamente los contextos, ¿no? Igual que saben pues que en el colegio hay unas normas, pues en casa hay otras, entienden que en casa de los abuelos pues también hay costumbres distintas, ¿no? Y es más, no solamente diferencian entre contextos, sino que también diferencian entre personas. Saben a quién le pueden pedir algo y a quién no, quién les deja hacer algo y quién no.
Y donde no más posibilidades.
Exacto, y esto yo pienso que más que perjudicar, que es todo lo contrario, que ayuda al niño a desarrollar flexibilidad, ¿no?, y a construir relaciones de confianza distintas con distintos adultos. Me parece muy positivo. Y en cuanto a la educación, pues claramente cuanto más respeto haya entre los padres y los abuelos, mejor. Si los niños ven que sus padres confían en los abuelos y que los abuelos respetan y no desautorizan las decisiones importantes de los padres, pues los niños se sienten más seguros, ¿no? Una cosa es lo que tú comentas, que los abuelos puedan pues permitirse pues algún capricho, tener una dinámica como más relajada, y otra es contradecir de forma habitual pues las normas esenciales que ponen los padres.
Claro, el mateix.
Claro. Yo creo que lo importante es que haya acuerdo en lo esencial y el resto pues dejar un margen a los abuelos para que ellos decidan las cosas.
Clar, però si parlant de l'estiu, que ara ho comentàvem una mica, no?, parlàvem de cura dels infants a l'estiu, de la conciliació... Si els padrins passen de ser un suport puntual, no?, de vegades, o simplement que els deixem per una estoneta, veuran els padrins, a convertir-se en cuidadors principals,
claro,
durant bona part de l'estiu, aquest fet que envia una mica la situació en quant a rols, el fet que els infants passin tantes hores amb ells?
Sí, en cuanto a roles no, pero es verdad que cuanto más tiempo pasan, pues más importante debería ser el consenso.
Claro.
Porque más impacto tiene, ¿no? Yo creo que cuando son tantas horas, para que la convivencia pueda funcionar de lo mejor posible, hay que, de alguna forma, distinguir entre los aspectos que sí que pueden ser flexibles, que sí que pueden, de alguna forma, ir decidiendo los abuelos sobre la marcha, y cuáles son realmente importantes para nosotros. Esos deberían mantenerse, esos aspectos, en ambas casas, lo que los padres consideramos importantes. O sea, somos los padres los que tenemos que marcar las decisiones fundamentales sobre la crianza de nuestros hijos, ¿no? Y a veces, ¿no?, con nuestra mejor intención, lo que hacemos es darle a los abuelos pues una lista interminable de instrucciones y nos olvidamos pues eso, de que están dedicando gran parte del verano pues a cuidar a sus niños, ¿no? Y ellos también necesitan de alguna forma sentir que confiamos en ellos. Entonces, cuanto más diálogo haya, cuando son tantas horas y tantos acuerdos claros y confianza, es mucho más fácil, ¿no?, que como que todos rememos en la misma dirección.
D'acord, després aprofundirem en aquests, sí, aspectes imprescindibles de consensuar.
Claro.
Però anem a reprendre ara la idea que havíem comentat en el principi, que és que volíem oferir una doble visió d'aquesta cura dels infants a l'estiu, no només posant els focus en els pares, que és el que se fa més habitualment, no? Si parlant dels padrins, clar, abans de comprometre's a cuidar els nets durant bona part de l'estiu, Tu com et recomanes als padrins que analitzin la seva pròpia situació? És a dir, com poden valorar els seus límits, allò que els va bé, allò que no, abans de decidir que poden assumir?
Esta es una pregunta súper interesante, porque visibiliza algo que durante mucho tiempo no hemos dado por sentado, y es que los abuelos siempre tienen que estar disponibles. Siempre. Entonces, claro, lo que tú comentabas, que los abuelos ahora tienen pues una vida propia, tienen proyectos, amistades, también tienen sus necesidades de descanso, bueno, sus hobbies, sus cosas, ¿no? Y eso también merece ser respetado. Es decir, los abuelos no tienen ninguna obligación de cuidar a sus nietos, ninguna, ¿no? Y en crianza respetuosa hemos hablado muchas veces que el respeto también es para las necesidades y los límites de los adultos. O sea que es verdad que antes de comprometerse podrían hacerse pues preguntas sencillitas, pero bueno, que sí que dediquen tiempo a tomar una decisión, como por ejemplo, si ellos tienen la energía que requiere cuidar a un niño pequeño durante tantas horas, y cómo están de salud, si van a poder disfrutar esto o si lo van a hacer desde el agotamiento, ¿no? Es como plantearnos hasta dónde pueden dar, ¿no? Porque cuidar desde el cansancio, ¿no? Y desde la obligación, eso no funciona, ¿no? Los adultos también necesitamos poner nuestros límites, y está genial que un abuelo pueda decir, pues puedo cuidarle 3 días, pero no toda la semana, o puedo por las mañanas, pero no todo el día. Bueno, es que en realidad poner límites no rompe el vínculo, no debería romper el vínculo. Nosotros lo ponemos con nuestros hijos y no estamos rompiendo el vínculo. Entonces, un abuelo que está poniendo límites, en realidad no está queriendo menos a sus nietos, ¿no? Todo lo contrario, se está cuidando a sí mismo para cuando esté con ellos poderlos disfrutar y que el tiempo sea de calidad y no una fuente de tensión.
Clar. I com se pot explicar això en els fills, no? De padrins a pares? Perquè, clar, de vegades hi ha una mica de culpabilitat per part dels padrins, no? Uh-huh. Com els hi poden explicar que hi ha coses que no poden o no volen assumir i que també ells tenen una vida? Perquè això de vegades pareix que s'oblida.
Claro. Pues yo pienso que es una buena oportunidad que tienen los abuelos para normalizar que poner límites no rompe las relaciones, ¿no? Sino que en realidad las hace más sanas. Pueden expresar sus límites con mucho cariño, pueden decirles, pues me hace muchísimo ilusión estar con los niños, pero necesito que encontremos una forma adecuada para yo estar bien también, ¿no? Poder o hacer otras cosas, o bien descansar, o lo que sea, ¿no? Porque los padres, en teoría, ya tenemos claro que poner un límite no significa rechazo. Esto lo tenemos claro con nuestros hijos. Pues es lo mismo, que los abuelos lo tengan con nosotros.
Y en los pares, ¿no? Porque también ponen límites en los pares.
Exactamente, ¿no? Que esto lo que significa es que ser honestos sobre lo que se puede ofrecer y de esta forma se le puede explicar a los hijos y también a los nietos, ¿no? Podemos explicar a los nietos pues que el abuelito no ahora mismo, o este verano, o estos días, pues tiene otras cosas que hacer, desde una aceptación sin reproche, ¿no? Yo pienso que los abuelos, cuando dicen que sí por obligación, es muy fácil que acaben agotados, resentidos, ¿no? Y desde ahí es muy fácil que aparezcan conflictos, ¿no? Entonces, si desde el principio todo el mundo sabe con qué se puede contar, pues es más fácil evitar enfados, ¿no? A mí me gusta decir, por ejemplo, algunas familias que piensen que los abuelos no tienen la obligación de resolver la conciliación. Es que no es su responsabilidad, ¿no? Cuando ellos ayudan, están haciendo un súper regalo a la familia. No están cumpliendo con un deber, ¿no? Por eso ellos pueden ser parte de la solución cuando hay que conciliar, pero no les podemos dar toda la responsabilidad a ellos, ¿no? Seguro que pueden encontrar una forma cariñosa de explicar esto a sus hijos que lo puedan entender.
Molt important. Anem posant-nos ara a la pell dels pares, no? Uh-huh. Els pares que saben que els padrins, pel que han acordat, passaran moltes hores amb els infants aquest estiu i, clar, moltes vegades ells volen transmetre la manera d'educar, determinades pautes de criança que per ells són importants.
Claro.
Com recomanes també afrontar aquesta conversa entre pares i padrins sense perdre de vista que, com deies, els padrins els estan fent un favor?
Uh-huh. Pues yo creo que empezaría la conversación dándole las gracias directamente, ¿sí? Sí, porque están, pues eso, dedicando parte de su verano a cuidar a los nietos, están ofreciendo algo súper valioso, que es el tiempo, y que esto merece ser reconocido, yo creo, antes de ponernos a hablar de normas y de pautas y de nada de todo esto. Esto es lo primero, ¿no? Ser agradecidos con ellos, ¿no? Y luego también les recomiendo a los padres que tengan claro o que hayan tomado una decisión de lo que para ellos es verdaderamente importante y lo sepan separar de lo que son preferencias. O sea, a mí me gustaría que mi hijo hiciera esto cuando está con los abuelos. Esos son preferencias. Pero luego hay otras cosas que son, pues, las verdaderamente importantes, ¿no? Entonces, no hace falta que a los abuelos les demos un manual de crianza, ¿no? Basta con explicarles, pues, las 4 o 5 cosas que pueden ser importantes, ¿no? La conversación yo creo que funciona mejor cuando lo planteamos desde él. Esto es importante para nosotros, esto nos va a ayudar como familia, esto es bueno para el niño, más que desde la exigencia y desde el tienes que hacerlo así, ¿no? No quiero que mire móvil cuando come. No
prohibido.
Quiero, exacto, estas cosas, ¿no? También cuando una persona se siente que se confía en ella, está como mucho más dispuesta a colaborar, ¿no? Y al final es que los niños no necesitan que los adultos sean perfectos y que hagan lo mismo en cualquier casa. Lo que necesitan es que se colaboren, ¿no? Y que se respeten unos a otros.
I d'anar-me a aprofundir aquestes qüestions que comentaves de quins aspectes consideres imprescindibles consensuar i quins altres, tant els pares com els padrins, poden acceptar que a casa d'uns les coses se fan d'una manera i a casa dels altres d'una altra?
Pues sí, hay unas líneas rojas, yo diría, ¿no? Que sí que conviene consensuar y es todo lo que está relacionado con la seguridad, por ejemplo, con la salud y con los valores fundamentales de la familia. Por ejemplo, con la seguridad, pues también con los abuelos cruzamos de la mano, llevamos el cinturón en el coche, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Si hay algún tipo de alergia a las medicaciones, o sea, alimentos prohibidos, este tipo de cosas, ¿no? Esto es súper importante. Y luego, el tema valores yo lo vinculo más a aspectos educativos, como no gritar a los niños, no castigarles, no humillarles, o sea, que los abuelos tengan claro que hay determinados valores que nosotros como padres no queremos que se transgredan en ningún caso, ¿no? Entonces, necesitamos todos, las dos casas, ir en la misma dirección. Y si los abuelos en este sentido, en estos aspectos no se pueden comprometer, nos corresponde a nosotros buscar a otras personas que los puedan cuidar. No intentar cambiar a los abuelos, no enfadarnos con ellos. O sea, buscamos otras personas. Si no nos va bien esto, quiero decir que no, ellos no son los responsables, ¿no? En todo el resto de cosas, pues yo creo que, pues eso, que los abuelos estén pues un poco más relajados, pues tampoco es esencial. Si miran un poco más la tele, si comen algunos más dulces, si se acuestan un poco más tarde. Los niños además entienden que esto es una relación especial con los abuelos, que en caso de los abuelos las cosas
son más laxas,
más fluidas. Sí. ¿No? Sí, sí. Yo creo que si reducimos nuestra exigencia como padres, no necesitamos que las dos casas funcionen igual, ¿no? Lo importante es que en ambas casas los niños estén seguros, sean respetados, que sean queridos, ¿no? Que busquemos coherencia en las cosas esenciales y lo demás, pues que sea flexible.
D'acord. En qualsevol cas, però, són moltes hores de convivències, per tant, és inevitable que en algun moment puguin aparèixer conflictes. Com podem actuar si, per exemple, després de passar moltes hores amb els padrins, el nino o la nina ja no vol seguir algunes de les normes o les rutines de casa? I, sobretot, què convé evitar perquè els infants no acabin percebent que pares i padrins se desacrediten els uns en els altres, que això també és complicat.
Claro, sí, sí, esto es totalmente normal y habitual, que después de unos días con los abuelos, pues el niño vuelva a casa y diga, es que los abuelos sí me dejan.
Claro, exacto.
O cosas por el estilo, ¿no? Yo pienso que esto en realidad no significa que haya un problema educativo, sino que han estado en otro contexto distinto. Entonces, el problema no es que existan diferencias donde se hacen cosas distintas, sino es cómo nosotros gestionamos estas diferencias, porque nos podría bastar con responderles tranquilamente, sí, es que todo en casa de los abuelos se hace de esta forma y aquí la hacemos de esta otra forma.
Y ya está.
Y ya está, sin montar ahí un circo, ¿no? Y en nuestra casa, pues mantenemos las normas que tenemos en nuestra casa. Y los abuelos, pues lo mismo, ¿no? Y una cosa importante, me parece, es no convertir al niño ni en un mensajero ni en un árbitro de los conflictos que pueda haber entre los adultos, ¿no? Frases que les podemos decir, mira, ¿ves cómo los abuelos te consienten? O los abuelos también, es que mamá es demasiado estricta. O es que este tipo de comentarios, ¿vale? Lo que están haciendo es controlar, de alguna forma, colocar al niño en un conflicto de lealtades. Y esto le genera muchísima inseguridad a los niños, ¿no? Entonces, si hay desacuerdos entre los adultos, lo debemos hablar entre los adultos. Y siempre que sea posible, pues que no estén los niños delante, ¿no? Es decir, los niños pueden convivir con normas distintas, en contextos distintos y con formas de funcionar distintas, ¿no? Lo que le hace daño es ver que las personas que él quiere están enfrentadas.
En el modo darrera pregunta també relacionada amb els conflictes, i és que de vegades potser aquests conflictes no sorgeixen tant per la relació padrins-nets, sinó que tenen més a veure en la relació que els pares de l'infant mantenen amb els seus propis pares. Hi ha persones que rebutgen moltes de les formes en les que varen ser criats, o que també podrien dir fins i tot arrosseguen conflictes del passat. Un tema de vegades complicat.
Sí, eso ocurre con mucha frecuencia, porque cuando nos convertimos en padre o en madre es como inevitable que volvamos a mirar nuestra propia infancia. Entonces, claro, hay cosas que queremos repetir, otras que preferíamos hacer de otra forma, y esto es un proceso totalmente normal, pero esto no significa necesariamente que estemos juzgando a nuestros padres, ¿no? Yo creo que el problema aparece cuando las conversaciones sobre los nietos en realidad están escondiendo conversaciones pendientes entre padres e hijos, ¿no? Entonces aquí ya no estamos discutiendo sobre pantallas, sobre horarios o sobre alimentación. Estamos discutiendo sobre heridas antiguas que no se han resuelto en realidad, ¿no? A mí no me escucharon, a mí nunca me han tenido en cuenta, a mí no me obedeces y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, es muy interesante y conveniente de alguna forma separar los dos planos, porque una cosa es la relación que yo tengo con mis padres y otra la relación que mis padres pueden construir con sus nietos. Si estamos mezclando las cosas ahí, es muy fácil que cualquier desacuerdo se viva con mucha intensidad y muchos problemas, ¿no? Porque a veces cuidar a los niños implica que los adultos nos revisemos y si podemos, pues que reparemos todas las heridas que podamos tener. Y en realidad las diferencias es lo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que no rompen el vínculo, sino que si somos capaces de distinguir el pasado del presente, pues y hablarnos con respeto, no hay ningún problema, yo creo.
I fins a quin punt és important revisar aquesta relació abans d'afrontar una situació com que els nens passin gran part de l'estiu amb els padrins?
Sí, yo no creo que haga falta tener una relación perfecta con nuestros padres para que puedan estar con nuestros hijos y estar bien, ¿no? Lo que sí que conviene, pues de alguna forma, es preguntarnos qué parte de lo que estamos sintiendo o lo que estamos pensando pertenece al pasado y qué parte tiene que ver con el presente, ¿no? Porque a veces una petición concreta, como por ejemplo el ejemplo que decía antes, ¿no? De no le des el móvil a la hora de comer, ¿no? Los abuelos lo perciben como una crítica de algo que ellos hicieron hace 30 años, ¿no? Y al revés, a veces pues un padre interpreta pues cualquier comentario de los abuelos como una desautorización, cuando en realidad no lo es, ¿no? Entonces, bueno, todos vemos las situaciones a través de nuestra experiencia. Yo diría, revisar la relación sí que ayuda, ¿no? Siempre que no sea para buscar culpables, claro, si no, es peor. Entonces, claro, cuanto más entiendo yo por qué algo me afecta tanto, más fácil me va a resultar hablar desde mis necesidades actuales y no irme a mis heridas antiguas, ¿no? Entonces, al final, si es que todos perseguimos lo mismo, ¿no? Que el niño, pues, que crezca sintiéndose querido y seguro. Y creo que si ponemos este objetivo en el centro, es mucho más fácil relativizar las diferencias.
Molt bé. Idò, acabant, Maribel, amb un resum breu de consells per tots.
Sí. Muy rápido. Bueno, recordar que todos estamos en el mismo equipo, me parece fundamental, que todos queremos lo mismo. Acordar las cosas que son verdaderamente importantes y cuáles pueden ser más flexibles. Respetar los límites de todos, de los niños y de los adultos. Que los padres tienen derecho a transmitir las cuestiones esenciales de la crianza y los abuelos tienen derecho, pues, a no sentirse sobrecargados también. Y sobre todo recordar, pues eso, que los niños no necesitan que hagamos lo mismo exactamente en las dos casas, sino que necesitan pues sentirse pues queridos, seguros, con las personas importantes que les rodean y poner foco en el vínculo, en el respeto, en la confianza y ya dejarnos ahí de culpas, de exigencias, todo eso. Vamos a remar juntos.
Molt bé, tancam aquest capítol ben important i per escoltar-lo unes quantes vegades, Maribel.
Molt bé.
Moltes gràcies ja saps que t'esperam un altre dissabte.
Claro que sí, gràcies.
Tres ràdios, diversió.
Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no zondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Gobierna las Islas Baleares.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,45 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 11,50 euros kilo y los bastones de cacao bandeja de 5 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Sant Joan, el 36 o 7 està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
Hola, sóc na Marta, m'encanten els esports i sobretot venir a la ràdio, en especial fer la secció retro en la meva predina.
Voleu conèixer un poc més en els especialistes i talleristes de No Anima Manual? Idò, han preparat un test ràpid per conèixer-los una miqueta millor a ells i a les seves seccions. Avui és l'estona de Naraceli, la primera adolescent de No Anima Manual, molts la coneixeu, que durant anys ha estat, atenció, s'experta en el món retro, que ha posat a prova pares i fills en molts concursos. Hola, Araceli.
Hola.
Que estàs preparada?
Bueno, ai.
Sabem moltes coses sobre tu com a adolescent del programa, però volem avui aprofundir en aquesta visió de Naraceli com a... o versió de Naraceli com a presentadora de concurs retro.
Vinga, ho intentaré fer bé.
Sí? I de vinga, anem a començar pels inicis. De petita ja t'agradava posar a prova pares o amics?
Més que posar a prova, els concursos.
T'agradaven els concursos?
M'agraden els concursos, sí.
I eres fan de les coses retro?
Sempre, sempre ho he estat, sí. En Enrique Llana, en tot aquest tema, ja m'ha agradat. Les reposicions de nit de cap d'any les he vistes totes.
Molt bé, així m'agrada. Hem de dir que tu fas ràdio des dels 13 anys i que abans de preparar concursos retro tenies una secció friki.
Ui, sí, allò era salvatge.
Era peculiar.
Sí, bastant friqui. M'ho currava molt, m'encantava.
Vinga, anem a parlar de sèries, de dibuixos i programes retro que has analitzat els darrers anys. En quina te quedes? Quina te va cridar especialment l'atenció quan feies la recerca de dades?
Bé, a jo m'encanta la fusió Espanya-Japó que se va fer, no?, en D'Artacan, per exemple. Hi havia com tota una saga de personatges, animalets antropomòrfics, de clàssics, que me va aparèixer una cosa brutal. I les traduccions a l'espanyol, increïbles.
És vera que molts de dibuixos que no semblava que fossin de Japó, ho eren.
Sí, sí.
Pràcticament tots, no?
Gairebé, na Heidi i en Marco, que ningú pensa, són animes. Tots han vist anime.
I tu vas aprendre tots els noms, a més, originals, en el seu moment. Ara ja no te'n recordaràs, no?
Jo, anèsica total.
Quins són els teus personatges retro preferits?
Bé, producte espanyol. La calabaza Roberta.
Molt bé, eh?
És
un, dos, tres.
És molt graciosa, sí.
Te saps la cançó?
Sí, me la sé, però no me la
faig. Un, dos,
tres.
Molt bé, es fa el sabó i
aquí
tot.
Aquí estamos juntos otra vez.
Molt bé, Araceli, molt bé. Amem, tu vas començar el programa des dels seus inicis, això ja ho sabem, vas ser la primera adolescent de No Venim en Manual, però recordes quan vas començar a fer concursos retro?
Bueno, sí, jo ja m'havia de reinventar, perquè això d'adolescent granada ja no s'ho duia.
Clar, ara ja tertuliana millennial.
Sí,
eh?
Sí, però ara abans... ja tinc un lloc. Vaig a ser, bueno, dels concursos retro. 2020, por ahí, a la pandèmia, per trucada telefònica.
clar, van quedar que no podia ser presencial i tu eres encarregada de posar a prova tots els pares, perquè al principi concursaven pares.
Sí, la veritat que sí. Ben motivats.
Ben motivats. I com eren aquests concursos retro? On venim en manual, primer per telèfon i després en els estudis, quan varen retornar?
Bueno, tenien la nostra estructura clàssica, el tortell, que li agradava a tothom, personatges, vinga, rotllo, un, dos, tres, no? Vinga, respon, quant de personatges saps d'atacant? Ara el tinc en el cap. I sí, i cantar, molt important, els pares que cantaven.
Clar, al final cantaven. Sí, com podien, no?
Sí,
sí. I si t'han de demanar dos moments més divertits del concurs retro, quins recordes?
Bueno, Nelida, personatge estel·lar.
Nelida, sa mare, que sempre vol guanyar.
Sí, exactament.
Ella sempre diu, vengui a guanyar.
Sí, 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 sí. I, ui, quines aportacions, quines aportacions.
Que a més intentava boicotejar els altres per telèfon.
Ai, sí, és vero. Bé, és que la Regina té molta més memòria que jo.
Clar, és que eren moments perquè tots els pares estaven esperant tota la setmana, estaven tancats a casa, estaven esperant tota la setmana que a quin pare es tocaria concursar. Eren tres pares.
Sí,
se creava
sí,
un grup de WhatsApp i tots estaven esperant aquell moment.
El WhatsApp setmanal.
I anaven comentant mentre jugaven els altres pares les respostes.
Ai, sí, 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 sí. Sí, i connectar-se per telèfon a la ràdio no és el mateix que en persona.
Era complicat, era complicat. Bé, després hem de dir que ja aquí ja varen mesclar pares, nins, i tu varen seguir posant preguntes ben difícils.
Sí.
Idò, ara t'han de demanar, per acabar, un consell, tant per nins com per pares, que s'hagin d'enfrontar en el teu pròxim concurs retro, Araceli. Bueno, què els recomanes?
Primer de tot, hi ha temes que tenim que són clàssics. Per tant, és un bon moment per tornar a escoltar les altres seccions retro.
Molt bé. Escoltar Ràdio La Carta.
Sí, sí, molt, molt. I després venir disposats a cantar.
També, karaoke en japonès.
Sempre.
Que sempre surt fatal, però ho seguim intentant.
Exacte. Bé, i quan han vengut japonesos sí que ha sortit bé.
Sí, quan han cantat ells, sí. I algun consell més? Alegria.
Alegria, sí.
I moltes coses retro.
Sí.
Vinga.
Comienza el dia con alegria.
Molt bé, molt bé. I doncs, tornaràs?
Sí.
Molt bé.
Petres Ràdios, coneixement.
I Petres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Petres, tots donam una mà al Club Vidalba.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Ens enyorau? Ah! Tornem!
Bolleria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, mon amour, Paris!
Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Una temporada més, amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
I Benvingudes des del nostre test a participants del programa Ara Arribes, nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, propostes divulgatives i oci infantil, juvenil i familiar. Començam amb recomanacions de llibres infantils en lectura fàcil per aquest estiu. Escoltau la que ens fa arribar na Marina Rigo, membre de l'Associació de Lectura Fàcil de les Illes Balears.
Avui, des de l'Associació de Lectura Fàcil de les Illes Balears, us volem recomanar un llibre per a nins i nines de partir d'uns 10 anys. I si a més us agraden els moixos i les històries de misteri, aquest llibre sabem que és per vosaltres. Es diu Orió, el gat dimoni, el misteri de l'escola encantada, i només pel títol ja us podeu imaginar que hi trobareu una aventura intrigant. La història comença quan l'Àlex, un nen de 8 anys, troba un moixet negre rolit sota unes capses de cartró i decideix posar-li el nom Orió. Però ben aviat descobrirà que no és un moix qualsevol. Orió és un gat dimoni capaç de parlar i de fer màgia. Junts hauran de resoldre el misteri que envolta l'escola de l'Àlex. Màgia negra, bruixes i encanteris els posaran a prova en una aventura emocionant, on també hi haurà lloc per l'amistat, el treball en equip i fins i tot per l'amor. El llibre és de Carlos Heras, amb il·lustracions de Pitu Álvarez, i el podeu trobar tant en català com en castellà. És una lectura ideal per gaudir d'aquest estiu.
Continuam amb Cinema a la Fresca per aquest mes d'agost. Rafael Brunat, director general de Música i Arts Escèniques de l'Ajuntament de Palma, ens explica quines són les propostes de cinema familiar.
Bon dia. Des de l'Ajuntament de Palma vos volem convidar en aquesta nova edició de Cinema a la Fresca, on hi tenim un caramuller de pel·lícules pensades per cinema popular i per tota la família. Començam el dia 3 d'agost amb Padre no hay más que uno, 5. A part d'això, tenim altres pel·lícules com Wicked, com Ensinistrar un drac, Flow, un mundo para salvar, i El gegant d'Esvedrà. Totes elles molt adients pel públic més petitó. Vos esperam i podeu trobar tota aquesta informació a palmacultura.es. Molt bon dia.
I ara seguim amb una proposta per descobrir un nou joc de taula. Ens la conta na Llucia de Dinoludens.
Sabíeu que dia 8 d'agost se celebra la Fira Nocturna de Sant Llorenç? Si vos agrada menjar bé, que ja saben que sí, i jugar a jocs de cartes, no vos podeu perdre l'activitat que hem preparat. I podreu provar tots els jocs de Dinoludens, però sobretot vos convidam a tastar un prototip molt especial. Durem en primícia Gorenet, un joc nou que estan preparant en què cada jugador té un restaurant i ha d'aconseguir fer venir clients amb plats deliciosos de la nostra gastronomia. Tombet, caldereta de llagosta, arròs brut o cardenal de lloseta. Què? Vos ha fet venir salivera? I ja veureu quan el proveu. Dissabte, dia 8 d'agost, a la Fira Nocturna de Sant Llorenç, a partir de les 8 del vespre.
I acabam amb un esdeveniment de K-pop per a tots els públics. Escoltau.
Hola, os saluda Sabel y Free de K-pop Baleares y en esta ocasión quiero invitaros al Rapiña Fest. Este evento se realizará el viernes 21 de agosto a las 6 de la tarde en la Plaza Songkwint de Son Rapiña. Habrá competencia de baile de K-pop tanto para categoría grupal y solista, además de una pasarela de cosplay, taller de baile, manualidades, talent show, K-pop random, un after K-pop party y un after party con temática de Flower Power por el DJ Joan Petit. Así que no te pierdas de este evento organizado por la Asociación de Vecinos de Son Rapiña en colaboración de K-pop Baleares, Achinip, Centro Educativo Huayue, Black Moon, Azalea y Sabeli Free. Nos vemos.
Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Nosaltres arribem ja a la recta final de la primera hora de programa i ens preparem per la segona hora, que comptarà amb molta participació infantil i juvenil, i ho fem jugant. I ara no venim a manual, toca jugar! Perquè torna una nova edició de la nostra versió radiofònica d'un conegut joc de categories. Tindrem un dau, tindrem preguntes i tindrem manualets. Que estàu tots ben preparats?
Sí!
Bé, doncs abans de presentar els equips que tenim avui, que són de joves, hem de dir que la mecànica és molt senzilla. Tirareu el dau, vos tocarà una categoria i haureu d'intentar encertar la prova per aconseguir el manualet corresponent. Algunes proves seran en conjunt, algunes proves hi haurà rebot i l'altre equip tindrà una oportunitat, ho anirem veient. I hem de dir, a més, que les seccions no són les típiques de literatura, història, no, són relacionades amb... No venim amb manual, eh? D'acord? És a dir que...
Millor.
Que són categories curioses. Amem, primer de tot, tenim aquí dos equips de 5 persones cadascun. L'anterior edició dels manualets, aquesta ja és la segona, varen concursar les espardenyes foradades i les patates amb flou. I avui, qui concursa per aquí? Aquí tenim... Qui sou vosaltres?
Les obarques suades.
Les obarques suades. Heu de fer un crit de guerra, vinga.
Obarques suades!
Molt bé, i a l'altre costat tenim...
Les monedes boreals.
Vinga. Molt bé, molt bé. Tenim una bona tropa. I de vinga, començaran les obarques suades, eh? Heu de tirar dalt, vinga, tirau-lo. Molt bé, ja l'heu tirat. I de vos ha tocat astronomia. Voltros, aquí, vos toca voltros superar un test per saber quan sabeu de la vida dels astronautes. Estau preparats?
Sí.
Sí, vinga. Amem. Obarques suades. Què necessitem per ser, podríem dir, astronautes? Opció A, treure'ns el queixal de senys, de judici, i l'apèndix. Aprendre anglès i rus... o fer-nos un vestit d'astronauta a mida?
Totes.
Correcte. Molt bé, molt bé, molt bé. Vinga, següent pregunta. Què no poden fer els astronautes a l'Estació Espacial Internacional? A, rentar roba. B, cantar o ballar. C, plorar. D, fer esport. Què no poden fer?
Jo diria que rentar.
Exacte.
Correcte. Molt bé. Vinga, tercera. Quin aliment està prohibit en l'espai? A, el pa. B, les faves. C, la sopa de sobre. O D, els caramels.
De quin pa xerram? Jo diria que el pa.
Correcte. Perquè, molt bé,
clar,
molt bé.
Hi haurà miques per tot.
Clar. Aquí se nota qui ha assistit a les sessions d'en Pep Marcús d'astronomia. Molt bé. Vinga, mem, com se poden dutxar els astronautes? A, posant-se l'aigua com si fos una crema de sol. B, igual que la Terra, perquè els banys tenen gravetat. O C, no se poden dutxar fins que tornen a la Terra.
Uf.
Jo diria que haurà de cessar, pot ser?
Sí, fa pinta que
molt bé, molt bé, molt bé. Vinga, que en queden només dues. Com se renten les dents els astronautes? Igual que la Terra? Se mengen la pasta de dents? O només poden emprar aigua?
Se mengen la pasta de dents.
Segurs?
No, escopir-la no l'escopiran. I
és correcte.
Només aigua.
Molt bé.
Que bé que tenim una Cecília.
No ho havíeu pensat, però sí, sí. Vinga, i la darrera. Quina peça de roba s'han de llevar els astronautes molt poc a poc i amb molta cura? La roba interior? Les camisetes? O...
els calcetins?
Correcte. Sí. Els calcetins s'han d'anar alerta perquè te pots donar un pocot de pell quan te'ls lleves. Wow. Molt bé, un aplaudiment. Arrasat.
Jo no sé si les hauria encertat, aquestes.
És que, clar,
que
això...
els
manualets se guanyen si vens molta, no venim amb manual.
No,
i clar,
no me convides, Regina. No.
T'han de convidar més, t'han de venir més, Lluís. Vinga, mem, tirau els dau, els lots, vinga. Molt bé, vos ha tocat química.
Anda.
Hem de dir una cosa. Aquí ha tocat prova d'un grup contra un altre. Sí, perquè toquen els nostres duels químics. Bé, haureu de triar team A o team B. És a dir, nosaltres vos anarem un team i cada grup haurà de triar ràpidament en quin team se queda. Heu de ser ràpids en contestar, perquè si diuen primer team que vosaltres volíeu... Anem a posar un exemple. No ho sé... qui és més alta, la Margarita o en Pau? I d'altres heu de dir, tinc Margarita, tinc Pau, però heu d'anar ràpid.
Val.
Per els oients, en Pau fa com 2 metres.
Sí. És tinc Pau, el guanyador.
Sí.
Vinga, estàs preparats? Anem a posar una música així de competició. Bé, molt bé, ja la tenim. Vinga, primer duel. Preparats, eh?
Sí.
Quina beguda té més bimbolles? Team Coca-Cola o Team Aigon Gas?
Aigon Gas.
Coca-Cola,
serà?
Coca-Cola. Anem a fer una cosa, perquè hem de dir una cosa. El torn Els donarem prioritari a ells perquè és el teu, seu ton de joc. Seran bons lots. Què diríeu, vosaltres? Tinc Coca-Cola o tinc aigua amb gas?
Aigua amb gas.
Deix aigua amb gas. Per tant, vos ha tocat Coca-Cola i ha guanyat estim aigua amb gas. Vinga, segon duel. Bé, si voleu, vos ho explico. Tot i que sembli que la Coca-Cola en té més, en realitat, l'aigua amb gas sol tenir la mateixa o més quantitat de CO2 dissolt. Vinga, segon duel. Quin és més àcid? Començant per aquí, Tim llimona o tim vinagre?
Vinagre.
Vinagre.
Vinagre,
no?
Vinagre.
Ja no fa falta que digueu res, perquè han encertat. El vinagre és més àcid perquè té àcid acètic concentrat. Però la llimona té àcid cítric, que és una mica més suau. Que us ha agradat?
Sí, sí. Sí. Mos agrada guanyar.
Clar. Tercer duel. Quin pica més? Estim jalapeño o estim wasabi?
Wasabi, no?
Wasabi.
No? Wasabi.
Què deies, wasabi o jalapeño?
Wasabi.
Jalapeño.
És que jalapeño és que són de mort.
Allò, wasabi lo pica més que jalapeño.
Tu quins jalapeño has provat?
Clarament, també. Hi haurà jalapeño sin jalapeño, suposo, no?
I la resposta definitiva és...
Va, jalapeño.
Jalapeño. I deu encertat. Els jalapeños piquen més tens perquè se capsaïcina activa els receptors de calor. El wasabi pica molt, però de cop. I sobretot en el nas, però passa ràpid. I la darrera, quart duel. Quin fa més pudor, aquests aliments? Tinc coliflor o tinc formatge curat?
Ojo, la coliflor hi fa molta pudor.
Però xerram abans de menjar-la o després de menjar-la?
Jo és que el formatge curat, tenia un olor com...
Vinga, qui vos quedau?
Colflori,
colflori.
Vinga, idò... Molt bé, ho he encertat, Lluís, tu t'has de revisar, perquè...
No, jo anava a dir que és un olor que m'agrada, perquè m'agrada el formatge, no?
Ah, molt bé, molt bé.
No se'm fa...
Claro.
Idò, bé, no vos han donat molta opció, han guanyat, però heu estat aquí de decoració.
Sí, sí, sí.
Però ara sí que toca el vostre torn. Vinga, heu de tirar el dau.
Vinga.
Idò, ara toca un joc on podeu aconseguir punt tot dos equips o cap dels dos. Sí? Vos ha tocat videojocs. Videojocs i sons. Vos direm el so d'un videojoc i l'anireu fent per equips a menys que tal. I el jurat, o sigui, jo, decidiré si sí o si no. Estau preparats?
Sí. Sí.
Totalment.
Vinga, amem. L'equip de Obar Cotxuades. Heu de fer so de Sonic corrent molt ràpid.
Amb monedes, o sigui, amb zaros i tot.
No està malament. Amem, a aquest costat, les monedes boreals. Heu de fer el so de Pac-Man menjant bolletes, o el que sigui que mengeu.
Ah, Pac-Man.
Sempre és una gallina,
eh? Això mateix. No estem en escorral.
Ah, no està malament. Molt bé, molt bé, molt bé. Mem, per aquí. Heu de fer una derrapada en una corba de Mario Kart.
Perquè hi ha turbo després.
En aquest cas pensava que s'havia estampat.
No, era el segon turbo, perquè hi ha tres turbos.
D'acord, d'acord. Heu de fer so d'entrar dins un tub a Super Mario. Una moneda de Super Mario. S'agafa una moneda.
Se m'ha oblidat.
Clinc! No sé jo. Has fet el so de guanyar una partida d'un videojoc. Val qualsevol.
Pam, para, para, pam.
Sí.
Bé. I de perdre? Bé. I ara, cooperativament, heu de cantar tots, els dos grups, la música, la cançó de Super Mario. Molt bé, vos donem punts a tots. Molt bé, molt bé, molt bé. Ai, 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 ai. Vinga, tirau. Vos ha tocat cinema.
Toma.
Concretament, un tortell. Vos diré l'objecte i haureu d'endevinar quina pel·lícula pertany. Per aquí podeu agafar rebot, eh? Si no ho saben...
Vinga, i tenim assalt. Podem agafar rebot fàcil.
Vinga, idò. Heu de contestar el més ràpid possible, eh? Vos deim un objecte i heu de dir la pel·lícula o la sèrie. Vinga, un cotxe que pot viatjar en el temps.
Revisar el futur.
Correcte. Un robot blanc inflable que cura gent.
Hero 6.
Big Hero 6, molt bé.
Ja ha portat Big,
Sí, sí.
Bé, la donem per bona. Un robot petit que recull deixalles tot sol.
Wall-E.
Un robot que sembla molt gran, però és molt tendre.
Terminator.
No, tenim robot.
El gigante de hierro.
Molt bé, un punt per aquest costat. Vinga. Una jogueta astronauta que parla i fa llums. Molt bé. Una màquina que encongeix els nins sense voler-ho. La pel·lícula és...
Cariño encogido a los niños.
Molt bé. Naraceli ja s'ha preparat per fer robot.
Sí, sí, sí.
Una consola antiga, això és la pel·lícula, on viuen personatges de videojocs.
Jumanji?
No.
Ja Romper Ralph.
Molt bé, na Margarita. Ostres. Unes ulleres que te deixen entrar dins un món digital.
Ah.
I aquesta és bastant actual, eh?
Tron.
No.
Sí? Ready Player One.
Sí, molt bé. Anava a dir... Ai, ai, ai. Vinga, en queden dues. Una màquina que fabrica menjar del no-res. Pel·lícula. Sí. I la darrera, un cotxe amb gadgets i forma de ratpenat que ajuda a un superheroi.
Batman.
Ah, sí, correcte.
Batman.
Molt bé, molt bé. Molt bé.
Molt bé, Quipo
Moneo. Va tot molt bé. I jo crec que ara farem una darrera prova cooperativa i si la guanyeu, guanyareu tots, perquè ja sabeu que sou molt de... Només regalam aplaudiments, això sí, eh? Però forts. Tirau, vinga, tirau-vos dau tots junts, vinga. Molt bé, tirau-vos dau, més vegades. Hala.
Rebote.
Vos a tocar carnaval, perquè aquí feim especials de carnaval.
Samba do Brasil.
Haureu de cantar una xirigota.
Olé! Olé!
A veure, tenim la lletra. Alguns podeu fer palmes, per exemple. I vinga, anem a anar passant una miqueta la lletra i a veure què tal. És una xirigota que hem de dir que en Eduard se la va inventar fent un pot de crítica, està tot el dia enganxat en el mòbil.
L'inventatge, no?
Me temia que este momento iba a suceder.
Ai, Déu meu, what?
Anem a posar la xirigota. Vinga, és que la sapigueu una mica, que són en Eduard i en Joel, bàsicament. Intentau cantar-la entrant a temps. Jo crec que cantaran només ells dos i els altres faran una mica de palmes i xou, però vinga. Com són representants de cada grup, ja ho donarem per bo. Anem a posar la xirigota, vinga.
Dia pel matí, abans de baixar del llit, i abans de fer un badall, i de mirar-me al mirall, el primer que faig és mirar TikTok. TikTok, Instagram, vinga memes, vinga balls. TikTok, Instagram, no t'hauré de moure el dit mai. TikTok, Instagram, vinga memes, vinga balls. TikTok, Instagram, no t'hauré de moure el dit mai.
Molt bé, fort aplaudiment. Heu guanyat tots! Que vos heu passat bé en aquest concurs. Sí, han xerrat de química, d'astronomia, han cantat una xirigota...
Quina gent més culta! I que no és guapo, això.
Molt bé, molt bé. Vos ha agradat aquest joc, els manuelets?
Sí!
Després anirem veient, arribarem a una final.
Uau!
Per ara, tots estàveu ja seleccionats.
Podem tenir una final de sabates.
Clar, tenim les espardenyes, tenim les obarques, però també hi ha les monedes i les patates. És a dir, serà un poc variat, eh? Molt bé, d'hora hem d'acabar dient adéu. Vinga, a la una, a les dues i a les tres.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat a Brussel·les una reunió extraordinària amb caràcter d'urgència dels ministres de l'Interior de la Unió Europea per tractar la crisi